Bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple, en un programa que avui, a més de radiofònic, és televisiu. Ja ens acompanyen al set de Cugat.cat, la representant de Convergència, Carmela Fortuny. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb nosaltres, en aquest cas, el portaveu de Ciutadans, Aldo Ciprián. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més. Molt bon dia.
Bon dia.
La portaveu d'Iniciativa, Roser Casamitjana. Molt bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Álvaro Benejam, del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I estem a l'espera també que s'assumi aquesta tertúlia la representant de la CUP Procés Constituent. Aquest dimarts s'ha complert un any de les darreres eleccions municipals que van donar com a resultat l'actual composició del ple, en Convergència al govern, en minoria i amb la resta de partits de l'oposició. M'agradaria començar aquesta tertúlia debat demanant-los que destaquin algun aspecte positiu i negatiu de les accions que s'han dut a terme en aquests 12 mesos de mandat municipal. Que comenci Convergència, equip de govern, què destaquen de l'obra que han fet i què consideren que han fet malament o que s'hauria de millorar. Quan vulgui.
Entenc que demaneu una intervenció força breu.
Un tema, després tinc el temps per desenvolupar les idees.
Bé, com a CUP positiu, per començar amb el positiu, pensem que com a equip de govern hem tingut un repte important. A ningú se li escapa que és un mandat en el que governem de manera diferent, governem en minoria. Nosaltres això també hi veiem doncs, oportunitats de governar també buscant els necessaris consensos per tirar endavant les polítiques que defensem, no? I en aquest cas doncs, aquesta voluntat de fer-ho amb consens, amb l'oposició, amb tot allò que sigui possible i evidentment amb una nova manera de fer que s'imposa amb la política, que és la participació, i per tant com a positiu doncs, la capacitat també de tirar endavant aquests processos participatius que passen de fer política per la gent a fer política amb la gent. Amb la part negativa destacaria tres aspectes molt breus. Una primera part molt recent, que és lamentar, i això ja s'ha dit abastament, i ho dic des de la cordialitat, però lamentar doncs, aquest front comú, no?, que ha fet la mateixa oposició contra l'equip de govern en el tema del pla del PGM i en el tema doncs, que s'ha estat treballant durant aquestes darreres setmanes, la presentació d'aquest contenciós, celebrar també el darrer ple doncs, la possibilitat d'arribar a consensos amb la creació d'aquesta comissió informativa especial. I per acabar, en negatiu, m'agradaria també mirar enfora a coses que han succeït durant aquest darrer any i que afecten a nivell municipal. En primer lloc, doncs, tot aquest cop, no?, a nivell de Tribunal Constitucional que ha fet que polítiques que nosaltres podem desenvolupar a nivell de país i però també a nivell municipal, com és el decret de pobresa energètica, doncs hagin quedat doncs, aturades, i això afecta la nostra gent, afecta els nostres ciutadans i ciutadanes i també tota la crisi dels refugiats. És denunciable allò que també ens afecta, no?, doncs que per aquest govern de l'Estat doncs, no puguem aplicar les polítiques i atendre la nostra gent com toca.
Ara per als ciutadans, el seu portaveu, el de Ciprián.
Sí, hola, bon dia. Bueno, pues yo creo que el punto de los importantes que yo resaltaría de esta legislatura es la entrada de Ciudadanos por primera vez en el Ayuntamiento de San Cugat. Estamos hablando de que 4.727 personas, votantes ciudadanos de San Cugat, dieron su apoyo para nuestra candidatura, tercera fuerza de San Cugat, con una vocal en la MD de Valdureix, la señora Susana Casta. Importante, muy importante también, resaltaría la pérdida de la mayoría de Convergencia Democrática de Cataluña, CiU, o como se llame en el futuro, en el consistorio de San Cugat, lo que le ha obligado, lo que le ha forzado a tener que pactar por primera vez durante mucho tiempo con el resto de partidos del consistorio, cosa que hace muy interesante esta legislatura y esperemos que siga siendo así por mucho tiempo. En cuanto a negativo, pues la gestión irregular de los últimos años del plan urbanístico de San Cugat por parte de Convergencia, fomentado por la mayoría y el rodillo convergente, que ha visto desembocado pues en esta última legislatura en actuaciones un tanto irregulares, sentencias en contra del Ayuntamiento de San Cugat. Podemos recordar el tema DIF, el tema Can Matas, el tema Torre Negra, el tema Zonas Verdes. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz debido a esta pérdida de mayoría absoluta de Convergencia, cosas que se han hecho mal, peor o fatal, o igual parece simplemente irregularmente, cuanto menos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 años más para gestionarlas, para intentar salir del atolladero y buscar y si hay culpables pues, pues denunciarlos.
Esquerra Republicana més, Mireia
sí.
Iba.
Bé, a mi m'hagués agradat que, i espero que la resta de grups ho facin, de que quan parlem de coses positives i coses negatives d'aquest any que portem de mandat, anem més enllà de mirar-nos al nostre propi melic. I ho dic per les dues intervencions prèvies, no? Perquè aquí valorar uns resultats electorals que ja fa un any que van tenir lloc, a mi em sembla que no, que és fent-se autobombo, i per altra part, per part del govern, a mi m'hagués agradat que hi hagués autocrítica, si no considerem que hem fet res malament, no, però autocrítica de feina feta pel govern, no? De conjuntura i de què fa l'oposició alhora, no? A mi m'agradaria destacar com a coses positives, crec que tindrem ocasió, perquè jo crec que se n'han fet moltes i entre altres coses n'han fet moltes també per això que dèiem, no? Perquè el govern no té la majoria absoluta i per tant l'oposició ha tingut oportunitat d'incidir en molts temes i per tant en aquest sentit jo destacaria el fet de que tenim uns pressupostos que es van com a finalitat principal era i tenen i encara hi estem treballant perquè encara ens queda molta feina per fer, el combatre la pobresa i també un pla de xoc contra atur, sobretot aquelles persones que tenen més dificultats d'entrar una altra vegada perquè hem perdut i perquè porten molt de temps a l'atur al mercat laboral. També per mi és important el compromís amb els refugiats, però des de la societat santcugatenca, i jo crec que en aquest sentit també hem intentat tots des de la nostra posició en el ple doncs, donar-hi aquest suport a aquesta plataforma de ciutadania que s'ha compromès, que malauradament no s'ha pogut materialitzar, però no per culpa de Sant Cugat. I també és important dins de lo que és els pressupostos haver aconseguit la tarifació social per primera vegada a la història de Sant Cugat, que la gent pagarà en favor d'acord amb la seva renda. A mi com a coses negatives, però tampoc no voldria fer-ne un drama perquè encara tenim molt marge per solventar-ho, és el tema de l'aposta. M'agradaria una aposta molt més clara, molt més contundent del govern de la ciutat amb l'habitatge públic de lloguer. Jo crec que encara no hem entès la importància que té fomentar això, encara no hem entès de què va el tema, i sobretot tenint en compte del que acaba de passar a nivell nacional de la anul·lació d'una bona part important d'aquesta llei del Parlament de Catalunya que discutíem el dilluns, i que per tant a mi m'agradaria també veure per part del govern el compromís clar i contundent de que es defensarà totes aquelles situacions de famílies vulnerables que puguin perdre l'habitatge o bé que tinguin temes de pobresa energètica, i en aquest sentit m'agradaria molta contundència en exigir-li als bancs doncs, la cessió dels pisos buits. I finalment, sí, acabo com a nota també més negativa, que m'agradaria que el pacte per la nit d'una vegada pogués arribar al consens necessari.
Rosa Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, doncs insistir una mica en el que ja s'ha dit, que aquesta pèrdua de majoria absoluta, jo sempre he dit que a part de que crec que és positiva pel propi equip de govern, és evident que ho ha sigut també per l'oposició, perquè això doncs ens ha obligat a tenir més coordinació, més diàleg. Jo no ho consideraria en absolut mai com un front contra, sinó doncs com una agrupació per entendre'ns en diferents aspectes, que crec que abans doncs era més que res era inútil. Jo voldria destacar també com a part positiva els mitjans que crec que s'han dedicat a la participació. La participació doncs era, jo crec, un punt estrella per la majoria dels grups, i crec que amb totes les dificultats i amb tots els peros que se li puguin trobar, doncs crec que s'hi dediquen mitjans, i per tant doncs jo crec que es posa un esforç en que això doncs es faci realitat. I en aquest sentit doncs jo valoraria molt positivament el fet que hi hagi dos consells de barri que estiguin presidits per persones que no són de l'equip de govern, que són de l'oposició. I finalment doncs penso que potser també degut a tota aquesta situació s'han pogut crear dues comissions d'investigació, diguem-li, o especials, o com se li vulgui dir, que possiblement en un altre moment doncs no haguessin sigut possibles, i per tant doncs això ens permet analitzar temes que possiblement haguessin sigut difícil en una altra qüestió. Això seria per la part positiva. Per la part negativa, jo diria que continuo, diguem, advertint una certa improvisació en moltes de les actuacions que es fa des de l'equip de govern, i que de vegades ho hem criticat o ho hem posat de manifest el fet de que no tenim la informació suficient, o que nosaltres creiem suficient, en temps i forma. D'altra banda, també considero negatiu que hi ha moltes comissions de treball que es va dir que es farien i que es posarien en marxa, i que algunes d'elles encara no ho estan. Pensem que la revisió del RON s'ha fet fa 4 dies, quan feia molt de temps que estava
que estava anunciada. Per exemple, n'hi ha una altra, que és l'estudi com a mínim de la municipalització de l'aigua, que tampoc encara no s'ha posat en marxa. I l'altra cosa que jo penso que és greu en molts aspectes és l'excessiva judicialització que tenim de molts temes, especialment d'urbanisme, i que no els tornarem a citar perquè ja han citat, però que això comporta, diríem, un desgast molt important i un desgast econòmic també molt important.
PSC, Pere Soler.
Sí, home, nosaltres el destacaríem, és evident que ho hem de dir tots, jo crec que la pèrdua de majoria absoluta del govern de Convergència i Unió, perquè les eleccions es van presentar Convergència i Unió, després es va disgregar i ara són convergents, doncs ha fet que possibilités moltíssimes qüestions i moltíssimes propostes que han sorgit des de l'oposició. Això ha obligat al diàleg, ha obligat al consens, malgrat que a vegades no els hi vingués de gust, però s'ha hagut de fer d'aquesta manera. I bueno, jo crec que això és positiu, doncs, perquè l'oposició ha tingut més força, ha tingut més veu en aquest sentit. Nosaltres, com a grup, i al llarg de la història, des de l'any 79 que tenim presència a l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs hem fet sempre, diguéssim, una política de constructiva quan estàvem al govern fins a l'any 87, però després vam passar a l'oposició, sempre hem mirat de construir ciutat, d'arribar, de fer proposició i de no intentar destruir el que es feia i el que estava ben fet, doncs mantenir-ho o inclús potenciar-ho. Nosaltres creiem que aquesta política d'aquest inici de mandat, precisament per aquesta pèrdua de majoria absoluta, doncs ha possibilitat que moltes de les propostes que hem presentat en el ple hagin tirat endavant. A més, els equilibris d'aquest mandat fan moltes vegades que, tot i ser una força, ho hem de reconèixer, una força minoritària, haguem estat àrbitres de moltes situacions i haguem pogut alinear la balança cap a un costat o cap a un altre en funció, evidentment, del nostre programa i en funció també del nostre bagatge ideològic, el qual ens permet, en certa manera, doncs, també poder monitoritzar determinades qüestions del ple. Nosaltres intentarem fent aquest tipus de política, una política propositiva, mirant també pel bé de la ciutadania. Volem destacar també, i jo crec que és de mèrit, que en termes de política social s'està treballant, almenys totes les informacions que nosaltres rebem s'estan fent, temes de beques menjador, temes de serveis socials, etc. També és cert que nosaltres, quan parlo de nosaltres, parlem des de l'oposició, s'insisteix molt, per tant també cal, doncs, posar un valor. I algun aspecte negatiu, i ho deixaríem aquí, algun aspecte negatiu jo crec que és aquest excessiu acomplexament de l'equip de govern respecte a Esquerra Republicana, no? Tenen la soga d'Esquerra Republicana al coll i contínuament estan mirant, i creiem que molta de l'acció de govern que està fent Convergència en aquests moments, doncs, està mirant en l'ullet el que fa Esquerra Republicana.
Partit Popular, Lord Benéixam.
Bé, jo crec que s'han dit moltes coses, moltes intervencions, però tenen raó en les seves afirmacions, perquè com a principal tema positiu tenim que hem passat d'una... a qualsevol cosa que es proposava que no fos de l'interès de l'equip de govern era un no, i ara no és un no. Ara moltes vegades es pot mirar, es pot discutir i al final es pot consensuar inclús alguna fórmula per tirar-ho endavant, no? Per tant, això per mi és el més positiu i s'aconsegueixen moltes més coses que abans com a participació dels grups de l'oposició en el govern de la ciutat, no? Com a punts negatius, això que acabo de dir no és mèrit de l'equip de govern, evidentment, és fruit d'un resultat electoral, no?, de les últimes eleccions municipals. Com a punts negatius, també s'han dit, resum, el tema de l'urbanisme, no és que sigui un front comú, és una voluntat dels partits de l'oposició que no tenim l'accés a la informació directa com té l'equip de govern, perquè és el que la fa, és el que la crea, i per tant volem saber què és el que ha passat en algunes de les qüestions urbanístiques tan importants, algunes incidències aquí a Sant Cugat, com Can Mates, Torre Negra, les zones verdes, Can Busquets, Can Montmany, bueno, volem saber. I llavors això s'interpreta per l'equip de govern com un atac, perquè al final la resposta és com un atac i un front comú, bueno, tot aquest llenguatge que no és el cas. Volem saber, i com volem saber, volem que es constitueixi una comissió informativa per saber més. I ja està, no estem acusant a ningú de moment de res. Si és el cas, doncs ja ho farem, però de moment no s'ha fet. I amb els temes del pacte per la nit, també, que deia la Mireia, portem molt de temps esperant Nosaltres com a Partit Popular vam donar suport o no vam donar suport a una moció per retornar el tema del pacte per la nit a la situació anterior quan l'equip de govern va derogar aquell decret, aquell pacte per la nit, perdó, fent un decret nou. Bueno, nosaltres estàvem d'acord en que s'havia de regular d'una forma nova, però no estem d'acord en que durant tot aquest temps no s'hagi fet res, i per tant demanaven ja aquell moment que fos immediat. Bueno, i tantes altres qüestions, són moltes.
La CUP Procés Constituent, la seva portaveu, molt bon dia, Núria Gibert.
Bon dia. Bé, sentint tots els portaveus i els representants, la veritat és que és difícil intervenir l'últim i és difícil fer un resum d'un any en tan poc temps. Jo també coincideixo amb moltíssimes de les coses, sobretot en què diguéssim que el paradigma del qual es desprèn després de totes les possibles reflexions és el fet de la pèrdua de majoria, no? És difícil analitzar un any de legislatura sense tenir en compte els 20 i pico d'anys doncs, de Convergència i sobretot els últims anys amb majoria absoluta. Llavors els que participàvem del ple hem notat molt la diferència, no com a regidors però hi participàvem com a grup polític, hem notat molt la diferència en què precisament doncs, tenim una capacitat d'intervenció política que per nosaltres hem de valorar positivament necessàriament. Les majories absolutes no són bones en general i en una localitat, en un municipi, jo m'atreviria a dir que encara menys perquè el deixen monobloc. Doncs per tant les coses negatives i les positives es desprenen una miqueta d'això, de la potser la incapacitat o la sorpresa que ha tingut el govern i diguéssim el temps que li ha costat entendre que ja no tenia la majoria absoluta i per tant l'olents que han anat en alguns processos i la possibilitat alhora que ens donava una oposició, perquè no dir-ho, bastant fragmentada i bastant diferenciada ideològicament, d'intervenir i fins i tot de fer fronts comuns a determinades coses que a vegades, doncs, com deia l'Alvaro, simplement són accés a la informació o revisió d'acció urbanística que s'ha fet durant molts anys en aquest poble. Per mi hi ha una qüestió ideològica i aquesta no la puc deixar de banda. No hi ha una aposta clara, tenint en compte els comptes de Sant Cugat i la capacitat, com deia la regió de l'altre dia al ple, quan es tenen els recursos, doncs s'ha de fer, no hi ha una aposta clara per revertir la situació d'exclusió habitacional i social que viu Sant Cugat. O sigui, no hi ha una proposta, no hi ha una prioritat urgent, com nosaltres l'analitzem, perquè fer que Sant Cugat no sigui una ciutat centrifugadora, que tothom qui no compleix doncs, els requisits mínims, en aquest cas els habitacionals o els de feines, que és quan parlem de xifres, hagi de marxar a les ciutats veïnes. Per tant, per nosaltres això és una prioritat política absoluta i pensem que és el primer que hauria de fer el govern i és el primer que és el que hauria d'estar fent, diguéssim, majoritàriament part del temps, no? Perquè l'exclusió social doncs, exclou bàsicament una part de la població. Per tant, en aquests termes és cert, es fan coses amb beques menjador, s'ha estat avançant molt en temes de serveis socials, però per nosaltres és insuficient perquè en el moment de crisi sistèmica en la que estem és absolutament, absolutament prioritari. Coses positives doncs, també en trobem, nosaltres entenem no creiem que Convergència estigui mirant tota l'estona a l'Esquerra Republicana, ja ens agradaria, de fet, no semblaria malament. De totes maneres, pensem que el pacte en concret doncs és un pacte que ens ha costat més ideològicament, o sigui, els interessos, el tema de tarifació social, tot i que ja vam dir que per nosaltres doncs, era sensiblement insuficient, però pensem doncs, que s'han fet passos cap al menys, s'han fet passos cap al que seria més la nostra proposta. Qüestions positives, doncs veiem que el ple s'ha posicionat en diverses vegades en defensa del dret a decidir i de la sobirania al poble de Catalunya. Per nosaltres és un avenç valent, és una postura que Esquerra Republicana sí que agafava però Convergència Democràtica no agafava anteriorment, per tant ho celebrem, creiem que hi ha un canvi polític i en postures valentes, doncs, per exemple en la defensa de Torre Negra, doncs nosaltres també estem orgullosos de que l'equip de govern vulgui abanderar la defensa de l'espai natural com a coses així, pinzellades positives, no? Perquè si no, no en diem cap.
Sí, perquè ja hem esgotat gairebé més d'un quart d'hora de programa. M'agradaria introduir algunes dades, també, per intentar centrar el debat, sobretot en aspectes socials i econòmics. Dades positives i negatives. El nombre d'aturats a Sant Cugat, a l'abril, és de 3.151 persones, que són 504 menys que fa un any, dada que representa una reducció d'un 16% de l'atur respecte a fa 12 mesos. També hem conegut recentment que Sant Cugat és la ciutat més rica de Catalunya, amb una renda familiar disponible bruta per habitant de 20.500 euros, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. És una xifra que supera en un 26,6% la mitjana catalana. I si anem a l'Observatori Sociològic, també trobem dades negatives. El 22,5% dels santcugatencs afirma que la seva llar té dificultats per arribar a finals de mes. I el 17% dels santcugatencs assegura tenir problemes per pagar el lloguer o la hipoteca de l'habitatge. des del juny del 2012 aquest percentatge ha augmentat gairebé 5 punts. Dic per introduir altres elements, per si podem centrar el debat en temes també socials i econòmics per acotar-ho a algun espai. No sé si l'equip de govern vol afegir alguna cosa, vol parlar d'aquests temes.
Sí, ens agradaria. Bé, parlàveu de dades d'atur, la veritat és que respecte a les dades que tenim a nivell de tot Catalunya, considerablement doncs, a Sant Cugat se situa en una posició doncs, de luxe, diria jo. En aquest sentit, doncs, respecte al 17% no, que tenim d'atur a tot Catalunya, com a mitjana, Sant Cugat se situa en un 8,4%. Això és degut a la feina de molts anys, no? A una bona feina de molts anys, amb un bon govern també, vull recordar, de Convergència, on hem aconseguit que les empreses vulguin néixer, vulguin créixer i vulguin quedar-se a Sant Cugat i en aquest sentit doncs, a crear aquests llocs de treball. Actualment tenim 3.100 empreses a Sant Cugat, això desenvolupa un ecosistema que desenvolupa un sistema econòmic doncs, que permet aquesta plataforma per activar l'economia, per activar els llocs de treball i recordar doncs, que a Sant Cugat ja doncs, supera no, els llocs de feina a la població activa que tenim en edat de treballar, concretament 68.000 llocs de feina i 48.000 persones en edat de treballar. Per acabar i poder deixar també el pas als meus companys, no? Tot això evidentment no ens ajuda, no? Aquesta fortalesa econòmica que hem treballat durant tants anys i que també volem treballar evidentment com a fet prioritari en aquest mandat, doncs fa que aquesta bona marxa de l'economia ens permeti poder dotar recursos per tenir una ciutat més cohesionada, incrementar el nivell del benestar i bé, aconseguir que ningú quedi enrere. No? En aquest sentit, quatre dades i acabo. Aquest enguany, el pressupost d'enguany, és el més alt dedicat a atenció a persones, concretament 16 milions d'euros, i quan parlem d'atenció a persones, parlem d'atenció directa, amb aquella part, diguéssim, més d'ajuda immediata, però també amb apoderament i en crear tot aquell coneixement i tota aquella educació que necessiten les persones per poder-se'n sortir.
Ciutadans, el Cipriano.
Bueno, yo discrepo ligeramente porque según las estadísticas también hay otro tema interesante, es que solo un 30% de la población de San Cugat trabaja en San Cugat. Luego, por muchas empresas que vengan a San Cugat, la gente no trabaja. Otro dato interesante que creo que salió en este medio de comunicación, no sé si fue otro medio local, era que San Cugat era la ciudad que menos gente tenía entre 20 y 40 años. Es decir, el efecto escapada, el efecto expulsión que hace Convergencia con sus políticas, evita que, evidentemente que baje el paro, porque el paro lo que hacemos es expulsarlos a otras poblaciones como Cerdañola, Tarrasa, Sabadell, poblaciones donde el alquiler, donde se puede alquilar, donde personas que tienen unos ingresos reducidos, unos los mileuristas o los que tienen suerte de ser mileuristas, no pueden permitirse vivir en San Cugat. Por tanto, el efecto, el 8 o 9% de paro no se debe en gran parte, una parte sí, al esfuerzo del consistorio para atraer empresas, sino básicamente que la gente se está yendo. Otro dato interesante estadístico es la gente despatriada, la cantidad de gente, de chavales jóvenes de nuestra ciudad que tienen que dejar la ciudad y se van, pues por ejemplo, a Londres. Yo tengo varios conocidos que están actualmente viviendo en Londres porque no encuentran trabajo en San Cugat, gente preparada y gente con carrera. Por tanto, hay que ser un poco honestos un poco con los datos. Un caso, por ejemplo, también hace poco que vino fue la empresa Mafre vino aquí, pero no vino a aportar trabajos directos porque ella traía a su gente de Barcelona. Por tanto, lo único, sí, el dinamismo y seguramente trabajos indirectos como suministros y otras cosas. Yo volvería a insistir otra vez lo mismo. La política social de Convergencia en cuanto a alquiler de pisos es nefasta. De hecho, podríamos hablar de recuperar hace un año la misma conversación que tuvimos aquí durante la campaña electoral, y es exactamente lo mismo. No se están haciendo campañas activas para que los jóvenes de la ciudad se puedan quedar. Y, por tanto, bueno, pues está volviendo lo que es una ciudad de ricos, como bien has dicho, es la ciudad más rica de Cataluña, pero también, y es otro tema también que volveré a sacar cada vez que me lo pregunten, es la ciudad con más injusticia social. Según datos estadísticos, pues tiene el coeficiente de Gini o el índice de Atkinson más bajo. Es decir, es la diferencia entre los ingresos de la gente que gana más dinero y los que gana menos. Entonces es la ciudad con mayor diferenciación social.
Desigualdad.
Desigualdad, perdón. Perdón,
Sí, a veure, la majoria de les coses que s'estan dient aquí és veritat, i també és veritat, i hem de ser honestos de dir que no tot això és degut a la feina i a l'activitat que fa el govern des de l'Ajuntament. Hi ha una realitat que moltes vegades és difícil de superar, fins i tot tenim molt clar que són necessites polítiques públiques com a mínim per neutralitzar-les. Certament l'índex d'atur de la ciutat de Sant Cugat comparada amb la resta dels índexs de l'àrea metropolitana és incomparable, no? Això és una realitat i l'hem d'assumir. També és veritat, i avui sortia, no sé si l'ha publicada aquesta matinada, la notícia de que hi ha hagut molts ERTOs també aquí a Sant Cugat, juntament també amb la comarca, exacte. Això és una notícia negativa, recordem Delphi també, fa 4 dies...
Sí, aquesta queda exclosa perquè és del 2007.
Exacte. Per tant, això, i a més Delphi, aquesta és una realitat, és veritat que aquí el govern s'ha posat molt les piles i ha estat en permanent contacte amb el comitè d'empresa, també amb la direcció de l'empresa, i si està fent tot el possible, però aquesta és una realitat que tenim com a país, com a societat, de que l'atur encara continua castigant moltíssim la població, i per tant aquells governs, no, d'àmbit més general que estan dient que ja hem sortit de la crisi, doncs no sé on ho veuen. No, en qualsevol cas, és veritat que tenim xifres que també són les que posen en evidència aquestes desigualtats del que parlàvem, no? Més de 2.000 persones han estat ateses per Càritas, ara que van fer el 50 aniversari de Càritas i reconeixement de tota la feina que es fa, doncs això és molta gent. I clar, la diferència respecte a èpoques anteriors és que estem parlant d'una nova pobresa, no? Però alhora també d'una pobresa molt més estigmatitzada. Per què? Doncs perquè viure en una ciutat més rica de Catalunya i no tenir recursos és molt difícil. És especialment més difícil que segurament en un altre lloc. I per això jo abans comentava la necessitat de tenir polítiques contundents, polítiques públiques contundents a favor de l'habitatge públic de lloguer. Per què? Doncs perquè el dret a l'habitatge digne és una de les principals condicions perquè una família pugui viure, doncs això, amb dignitat, no? I a partir d'aquí la resta d'ajuts també ja venen. I en aquest sentit, torno a insistir que a mi m'agradaria incidir en aquestes polítiques públiques d'habitatge de lloguer i la contundència també d'aquest govern a l'hora de complir la llei aquesta 25/2014 del Parlament de Catalunya, que malgrat que l'anul·la el Tribunal Constitucional, a mi m'agradaria valentia en aquest sentit per part del govern i fer tot el que calgui perquè aquestes famílies que tenen dificultats d'accedir a l'habitatge no hagin de marxar.
Iniciativa?
Bé, jo no insistiré doncs, en la baixada de l'atur, és cert, vull dir, però el que sí també està clar que malgrat les empreses aquestes, diríem, d'alto standing, si li podem dir d'alguna manera, que no són indústria, a diferència del que passa amb d'altres ciutats veïnes com Rubió o Cerdanyola, el que sí que és cert que gairebé el 90% de les persones que treballen a Sant Cugat ho fan en l'àrea de serveis. I tots sabem que l'àrea de serveis és una àrea, diríem, en si mateixa precària. És a dir, no és el mateix treballar de cambrer que treballar, doncs, amb... a la Hewlett-Packard, per dir alguna cosa. Per tant, doncs, jo crec que això ho hem de tenir en compte. És certament un altre aspecte, doncs, és que la ciutat és una de les més riques, certament, però també és una de les més desiguals, ho hem dit moltes vegades, i això doncs, crec que s'hi hauria de fer un esforç, com a mínim per evitar. Sempre ens diu que aquesta desigualtat ve de que hi ha gent molt, molt rica, però bé, també hi ha doncs, 200 i pico famílies que han estat ateses per Càritas i que, a més, això s'ha incrementat respecte al 2014. Per tant, això no és una bona notícia. Jo l'altra cosa que incidiria... és en què doncs, hi ha un altre tipus, diríem, l'exclusió social, jo no sé quin percentatge de la nostra població podria ser, però sí que estic d'acord en que hi ha un altre tipus d'exclusió, que són doncs, el que s'ha dit abans, els joves que ja no hi són, per tant han marxat, no sabem ben bé on estan ni què fan, i jo crec que hi ha també un altre tipus d'exclusió de gent o bé que ha tornat al seu país per dificultats de quedar-se o bé gent que s'ha exclòs, diríem, i ha anat a viure en d'altres poblacions. Evidentment aquests no els contem aquí, per tant jo també entenc una mica el que deia abans la Mireia, que no és el mateix cobrar 1.000 euros vivint a Sant Cugat que cobrar 1.000 euros i viure doncs, a Rubí, per dir alguna cosa, sense que això vulgui dir cap menys teniment per ningú, i penso que això és una cosa que s'ha de tenir en compte.
PSC?
Sí, malgrat les dades de l'atur siguin les més baixes del nostre entorn, jo crec que hem de posar una mica d'aigua al vi, perquè les polítiques actives d'ocupació del nostre municipi no són polítiques actives, o sigui, no existeixen. El SOM no funciona, i és així de clar. Cal una revisió completa del SOM. El 95% de les persones que troben feina a la nostra ciutat no ho fan a través dels canals que se'ls ofereix a través de l'administració. És així. No estem donant resposta als nostres aturats. Abans ho deia la Carmela, tenim més llocs de treball, un diferencial de quasi 20.000 llocs de treball entre els que oferim com a ciutat i el nombre de treballadors que tenim. Malgrat això, encara tenim 3.151 persones aturades. No som capaços d'analitzar aquestes 3.000, no tenim capacitat de poder agafar aquestes 3.151 persones una per una i fer un pla d'ocupació per poder-ho fer. Això és política social. És veure quina és la seva capacitat, quines són les seves potencialitats i buscar. No hi ha una recerca activa de les empreses que estan establertes en el nostre territori. No casem oferta amb demanda. No som capaços de fer-ho. Això ho hauria de fer el SOM. I per tant, jo crec que no tenim una política individualitzada, i això sí que seria una política social, perquè ho hem de fer, perquè tenim el dret i l'obligació de fer-ho. El PSC, els socialistes, en aquest mandat i en l'anterior sobretot, vam presentar diverses propostes per fer plans d'ocupació. En el passat mandat se'ns van tombar, per exemple, uns plans d'ocupació que ha demostrat que el 60% que fan aquests plans d'ocupació, que són 6 més 6, el que es diu 6 més 6, es quedaven consolidant a la pròpia empresa on es treballava. No es va voler fer. Prova d'això és que estem gestionant plans d'ocupació en què tenim persones que se'ls està pagant per no fer res, denúncies fetes de persones que estan en aquest cas. Jo ho vaig exposar en alguns històries, se'm va dir que no era veritat i després se'm va insistir. I per acabar, no tenim una verdadera política d'habitatge, ho han dit els meus companys, a l'efecte expulsió. Tenim una franja d'edat que no pot permetre viure a Sant Cugat. La nostra empresa d'habitatge municipal no és una empresa d'habitatge social, és una empresa que mira els seus balanços i que gestiona i posa els preus d'acord al mercat, o una mica més barats que el mercat, però no té la seva política social. Per tant, jo crec que també s'hauria de fer una profunda reflexió, allò de repensem Promusa que vam dir en el mandat passat, no l'hem repensat, i mantenim a Promusa com una empresa de servei. Això sí, agafem la zona blava per fer més diners i ingressar més clarons a Promusa.
Partit Popular.
Acabo, subscric aquesta última qüestió que acaba de dir el Pere, perquè Promusa és veritat que ara és una empresa de serveis i que no soluciona el problema d'habitatge que tenim, principalment per joves, però també per persones grans. I a més a més, amb una gestió que deixa molt que desitjar, perquè, per exemple, amb les vivendes que s'han de fer a la benzinera, a l'antiga benzinera d'aquí al centre, bueno, portem un retard bastant considerable que no sabem per quina raó encara això no s'ha pogut dur a terme, no? I no estan les obres ja començant i aixecant-se l'edifici que tindrà d'allà a allotjar a molta gent gran, amb protecció oficial. Per tant, la gestió i els serveis, és veritat que tot això se li ha donat a Promusa per poder mantenir la seva estructura, perquè tenia una estructura que estava sobredimensionada per l'activitat que feia abans de les eleccions, és a dir, nosaltres repensem Promusa i ara per això, perquè no podia fer pisos, perquè els bancs no li donaven diners, i a més no tenia els recursos econòmics suficients per fer-ho ella mateixa. Per tant, inoperativa. Estava inoperativa, què fem? Doncs li donem les zones verdes, les zones blaves, la gestió, li donem els parquímetres, bueno, tot això per justificar que hi hagin allà 30 persones o 20 i pico treballant i no es faci res. Però no és aquesta la vessant, la ideologia nostra és que Promusa pugui fer protecció oficial. Amb el tema de la millora econòmica i l'atur, és veritat que tenim un atur baix a Sant Cugat comparat amb molts altres municipis, la majoria de municipis, jo diria que de tots, perquè la nostra mitjana jo crec que és la més baixa, però clar, a la pitjor època de la crisi, Sant Cugat, el 2012, Sant Cugat teníem un 10% d'atur. No teníem un 15 ni un 20, com a Rubí, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, no teníem aquest atur, teníem un 10%, i ara estem al 7% aproximadament, 6 i pico, 7%. Clar, el canvi no és tant, això primer, el canvi no és tant, cap a millor, és cap a millor, però no és tant, i a més, és menys que en altres municipis, que l'atur s'ha reduït bastant més, en bastant més percentatge, això en percentatges. Per tant, bueno, sí, i clar, i atribuïns al mèrit de nosaltres tampoc crec que sigui correcte, perquè el municipi, el SOM, per exemple, que deia el Pere, no funciona. No funciona com tindria de funcionar. El SOM és una eina que tindria de funcionar per casar oferta i demanda. Que pot ser que la gent, que hi hagi gent que no estigui ben preparada pel nivell de les empreses que exigeixen les empreses aquí a Sant Cugat, sí, també passa, però en un percentatge petit segur que hi ha forma de casar una cosa amb l'altra.
Un procés constituent?
Sí, bé, la municipalització de la zona blava és una proposta nova nostra i jo crec que va ser una gran proposta i de fet benvinguda sigui si la recaptació pot servir per fer habitatge de protecció social. per descomptat, a mi em sembla que sí que és una bona proposta. El tema de les xifres és que, clar, o sigui, les xifres no es poden analitzar aïlladament, no té cap sentit dir, o sigui, la gent cumula, o sigui, la gent que avui potser ens senti, ja clar, que no hi ha atur, si és que no es poden pagar els pisos aquí, és que és tan senzill com això. O sigui, tenim un percentatge baix i tenim aquesta, diguéssim, bretxa entre els 30 i els 40 anys, perquè la gent arriba un moment que es cansa, diu, és tan difícil viure aquí, és tan difícil viure on he crescut, on he viscut, amb la meva família, amb els meus amics, resulta, em rendeixo, me'n vaig a un altre lloc, és que només cal creuar un parell de dades. Som la ciutat més rica del país, sí, però una de cada quatre persones té problemes per arribar a final de mes. O sigui, una de cada quatre persones en aquesta taula ens toquen una i mitja, és a dir, les xifres s'han d'equiparar, o sigui, som la ciutat més rica del país perquè som la ciutat més desigual. Segurament hi ha grans fortunes aquí que ens fan pujar aquesta mitjana i hem de cargar amb el San Benito i a sobre hem de cargar amb un mercat immobiliari completament desregulat i salvatge que a sobre ens exclou. És a dir, jo penso que les xifres s'han d'agafar amb compte i s'han d'agafar doncs, proporcionalment, s'han de comparar amb la resta de ciutats, però també s'han de comparar amb els elements que nosaltres tenim. Nosaltres tenim un element molt diferenciador de la resta de ciutats del Vallès Occidental, que és que tenim un mercat immobiliari completament voraç, autònom i que no escolta res. Per tant, per intervenir-hi, per intentar que això, que el mercat immobiliari no sigui només responsabilitat de les immobiliàries, dels grans tenidors d'habitatges i dels especuladors, l'administració ha de fer una aposta molt seriosa. O sigui, molt seriosa vol dir que ha d'intervenir en aquest mercat de la manera que pugui, no cedint sol, no construint en habitatges de venda, sinó construint habitatges de lloguer per descomptat.
Baratos.
El tema dels plans d'ocupació, jo penso que no és una solució, sinó que la solució és incentivar el teixit industrial, incentivar el teixit productiu, no abandonar-los al sector serveis, i després un altre element, i ja acabo perquè crec que és molt important, que és que no hem tingut en compte la precarització del treball. És a dir, nosaltres ens fixem en les xifres absolutes, però no mirem aquesta qualitat del treball. No estem mirant si les persones que tenen feina tenen 15 hores setmanals, o quin tipus de remuneració tenen, o si els convenis es compleixen. Nosaltres, una de les propostes que vam fer va ser, clar, analitzem el tipus de feina que tenim, perquè les xifres ens diuen poca cosa. Hem de saber com està vivint o malvivint la gent.
Queden poc més de 8 minuts. Els dono un últim torn de paraula. Jo voldria que el dirigissin en quines accions consideren que són prioritàries per als propers 3 anys, i si volen aprofitar per contestar alguna cosa, facin, però els dono 45 segons per partit. Sí, sí, sí. Els demano brevetar perquè si no ens anirem a les 10. Convergència.
Em centraré en el tema social, que és el que ha estat més comú en tots els comentaris. Bé, des de l'equip de govern i amb el consens necessari que hem de tenir amb totes les forces polítiques, estem treballant perquè la gent vulgui quedar-se a viure a Sant Cugat, pugui quedar-se a viure a Sant Cugat, no? I de fet els resultats de l'observatori manifesten algunes discrepàncies amb les afirmacions que vostès feien aquí. No amb tot, amb algunes coses estic d'acord, amb d'altres estem en desacord, evidentment no hi ha temps per parlar de tot, no? Només comentar. Estan parlant vostès de ciutat rica, que l'atur, que no cal que ens enorgullim de que tinguem menys atur, etc. Mirin, tot i això, aquest equip de govern, i també s'ha de dir que amb consensos, i en aquest cas doncs, jo vull posar en valor el consens que estem tenint amb els pressupostos amb el grup d'Esquerra, doncs enguany el 13% del pressupost en atenció a persones és superior al de l'any anterior. I des que va començar la crisi, un 57%. Per tant, perdonin, però una ciutat rica, però mirin amb què es reparteix el pastís. Per acabar, anunciar també de cara, com que demanaves també una mica doncs, pel proper any, jo diria, ja no mandat perquè si no ens allargaríem massa, no? Però per proper any, no? I relacionat amb el tema de la cohesió social, doncs anunciar doncs, pel 2017 la creació d'aquest fons de garantia social a nivell, diguéssim, de l'àmbit educatiu per accedir de manera equitativa i igualitària en els serveis educatius municipals, que incrementarà el pressupost en un 900.000 euros.
Ciutadans, el d'Oficial, un moment.
No seré breve. Primero de todo, corregir un poco los datos que se han dicho aquí. Caritas atendió en el 2014 a 2.474 personas, 940 familias. Estamos hablando de los datos del 2014. Parece ser que este año los datos se habrán aumentado en cuanto a atención. Hablamos también de un tema de importancia de la información que nos gustaría tener del ayuntamiento. Ha comentado la compañera Rusé que tenemos dificultades para obtener, por ejemplo, información de los servicios sociales, cuánta gente está atendiendo, quién está atendiendo y por qué la está atendiendo. Mis prioridades, las prioridades yo creo de todos, o al menos las mías, es primero de todo aclarar las presuntas irregularidades urbanísticas del Ayuntamiento de San Cugat para evitar en el gobierno nuevo de aquí a tres años, tener una herencia nefasta y tener que pagar con el dinero de los ciudadanos las posibles irregularidades de Convergencia. Y luego lo segundo y muy importante, ejecutar las mociones que se están desarrollando en el Pleno. Hay mociones muy interesantes de todos los grupos aquí reunidos, de todos. Y creemos que son buenas que tengan aplicación inmediata en el municipio. Por tanto, exigir, perseguir para que estas mociones se ejecuten por parte del gobierno municipal.
Esquerra Republicana més.
Sí, bé, jo molt breument diria, en primer lloc, dur a terme tot l'acord dels pressupostos amb totes aquestes polítiques socials que dèiem i també la resta, entre les quals hi haurà, per exemple, perfeccionar la tarifació social que abans comentàvem, que hem insistit tant des del govern com des d'Esquerra, que sabíem que és perfectible, però que en qualsevol cas havíem de començar d'alguna manera, per tant, segur que la podem fer molt millor el 2017. Després, també en positiu, tots els processos de participació que tenim engegats, que n'hi ha molts, a veure si serem capaços de reconduir-los tots, des del, evidentment, el pacte per la nit, però també tot el dels pressupostos participatius, el pla estratègic de l'esport, el pla de millora del barri del Monestir, per tant, tot el que s'acordi també en tots els consells de barri, per mi això també és molt important, el pla d'equipaments. Diguéssim que aviam si aconseguim que Torre Negra podem donar una notícia definitiva i bona, ja sé que no és només la incidència del govern, sinó que també depèn de molts altres factors, per desgràcia molts que ens juguen en contra, i finalment doncs continuar i no baixar en absolut la guàrdia amb aquesta defensa i contundència a l'hora de defensar el mandat democràtic del Parlament de Catalunya per engegar aquest procés constituent i la nova república que volem construir.
Iniciativa?
Jo em sembla que em centraria només en tres prioritats que crec que per nosaltres són bàsiques. Una ja l'ha dit la Mireia, jo insisteixo perquè penso, tots ho sabeu, que per nosaltres és un tema fonamental, l'ampliació, la complementació i l'extensió de la tarifació social en tot allò que sigui possible, no només en l'àmbit educatiu, sinó en totes les activitats. Dit això, la segona jo la centraria en portar a terme un verdader pla d'habitatge. Nosaltres hi vam insistir molt en el nostre programa i creiem que s'ha de portar a terme un pla d'habitatge social i de lloguer, val? I això requereix una, almenys d'entrada requereix una aposta econòmica molt important. I la tercera, posar en marxa tot allò que faci la ciutat més sostenible, des del gasto de l'aigua, l'enllumenat, etcètera, i la gestió de residus, que és també molt important. Per tant, jo ho centraria en aquestes tres prioritats.
Sí, home, nosaltres el que centraríem és intentar fer propostes amb allò que nosaltres creiem que pot millorar. El primer és definir quin és el model productiu industrial de la nostra ciutat, que creiem que és una carència prou important. La claredat urbanística que comentava l'Aldo. No tenim un clar model tampoc educatiu. L'aposta educativa per un ensenyament públic no el tenim. La nostra ciutat és una ciutat creativa, de molts artistes. Tot el que és referència a l'educació i a l'ensenyament artístic no té cabuda. L'escola d'art està feta amb un nyap, i només això, sinó que l'institut de referència, que és l'Angeleta Ferrer, de model artístic, no està potenciat des de l'Ajuntament. Tenim un desavell important en el pla d'equipaments, amb totes les pastilles i la reparcel·lació, amb improvisació sobre determinats equipaments. I nosaltres som oposició, i per tant la nostra feina és fer propostes i fiscalitzar i estar amatent amb allò que fa el govern.
Pepe.
Bé, l'objectiu dels tres anys que queden és, per un costat, i arrel de tots els problemes urbanístics que s'estan vivint, arreglar totes aquestes incidències urbanístiques, que són molt grosses, i intentar minimitzar l'impacte econòmic que tinguin en les arques públiques, perquè és possible que tinguem de pagar molts diners que no es puguin fer servir per altres qüestions, com per millorar la ciutat en general, no? I pels temes socials sobretot. Amb el tema social, fer hincapé molt més en l'habitatge, que ho podem fer, està a la nostra mà i encara no ho hem fet, i tenim diners per fer-ho perquè la recaptació d'impostos és molt més gran que els anys anteriors i per tant tenim diners disponibles per fer-ho i ens preguntem per què no es fa si tenim els diners, no? I aquests són els eixos prioritaris.
CUP, per tancar, breument, sisplau.
Nosaltres tres eixos, fer net amb totes les irregularitats que puguin haver-hi, no, que puguin haver-hi totes aquestes qüestions urbanístiques que han ensombrit, si em permeteu, el nom de Sant Cugat durant aquests mesos. Per tant, jo crec que arribar al fons de la qüestió i poder tenir conclusions en les que tinguem un consens i poder dir a la ciutadania aquí ha passat això, aquí ha passat això, aquí ha passat això, això no tornarà a passar perquè posarem aquests mecanismes o el que tinguem, el que hem de dir, però arribar fins al fons de la qüestió, una aposta clara per rebatre revertir el model balneari exclusiu completament, o sigui, transversalment amb incentivant el model productiu, amb l'economia social i solidària, revertint, o sigui, fent polítiques d'aposta valenta per al model d'habitatge social, i llavors una aposta també d'exploració de les possibilitats d'autoorganització i empoderament que estem fent els consells de barri, que són aquests, diguéssim, petits ajuntaments o aquests petits òrgans de decisió de barri que se'ls ha donat un nou impuls i que nosaltres presidim un, però a més sabem que doncs, estan participats per totes les forces polítiques i pels veïns, i pensem que és una possibilitat d'empoderament polític molt interessant.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Moltíssimes gràcies al CET per haver vingut i fins la setmana que ve, que continuarem amb tertúlia radiofònica. I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquest programa a la web de cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.
El gall del monestir.